Now it's just me, myself and I. 20 minuts i arribem a les 5 de la tarda. Gonzalo Bernardos, com estàs?
Molt cansat.
Ja et veig, ja. I això, que vas anar al Rolling també?
No.
És que hem començat avui el programa saludant el Josep Martí Blanc.
Ah, molt
que
bé.
Que ahir va estar al Rolling. I m'ha agradat molt perquè ahir quan anava cap allà, ho explico perquè és probable que vostès no estiguessin escoltant el programa a les 3 de la tarda. Quan anava cap allà ahir el vam trucar, era el president del club de fans, del Rolling amb els amics, anàvem de festa, allò, pam, avui ho hem vist també, però de l'endemà. Saps, amb aquest tio, ai, amb aquest to una mica allò, això, de cansament d'haver-te passat bé, no? Lo teu no és Rolling.
No és Rolling.
Lo teu és falta d'hores de son.
Bueno, a veure, escolta, a la vegada és que és normal. És en un període de finalització del curs, hem de corregir les notes ràpid.
Clar.
A la vegada estic acabant el llibre que faig tots els anys sobre el mercat immobiliari.
Ah, sí?
Sí. I a la vegada, afortunadament, tinc alguna conferència que altra i tot això...
La tele.
Acumulació. La tele també.
Però la tele pròpia i la tele de col·laboracions.
Però la tele la considero un divertiment. No la considero un tema professional, sinó jo m'ho passo molt bé, em diverteixo molt, i és per com per altres en el gimnàs.
Clar. Està bé. Bueno, quina excusa tan...
Sí, sí.
Què tindrà que veure la velocitat con el tocino?
No.
Però està
no,
bé,
no.
Eh? No,
no, vull dir... Que el... Hi ha gent que per ells el gimnàs és un hobby, pues aquest paper del hobby, que és el gimnàs per la resta, per mi és el mitjans de comunicació.
T'hi entès. Gonzalo, avui tenim una de notícies que té a veure amb l'economia. Ara entrem amb el tema. El tema és també notícia, perquè portem tota la setmana amb sí les inversions de l'Estat a Catalunya. Ahir vam tenir una tertúlia, unes discussions aquí al programa de persones que deien, val, aquestes són les inversions que fa l'Estat a Catalunya, ara anem a mirar les inversions que la Generalitat fa envers els pressupostos que ja té, que recordem, són d'uns 40.000 milions d'euros, no? La partida que té de manera automàtica la Generalitat de Catalunya. Això eren els arguments, que ahir es van posar al damunt la taula i ara anem aquí. Però deixa'm dir-te, primer, la primera notícia del dia, he anat a posar benzina.
Sí.
Això és una notícia. És una notícia, com se t'ocorreixi, sort que era la moto, perquè he dit ple, si arriba a ser el cotxe jo crec que he de tornar a hipotecar la casa, no?
Bé,
a 2 euros, 100 i pico, no?
No, però...
2 euros, 10, 2 euros...
No et cobraran els 2 euros.
Ja, ja.
Això forma part d'aquest màrqueting negatiu que el govern fa d'ici mateix, que el que fa és que tinguis un preu que no és el que pagues, sinó que tens un preu que és 20 cèntims superior al que pagues.
Sí, sí.
Per tant, en aquest cas, indiscutiblement, tu... t'estranyes d'aquest preu, diu que caríssim està i resulta que pagues menys.
No, igualment, 17 euros m'ha costat una moto que abans eren 11. Vull dir...
Això és
una moto, per això et dic,
Però, Toni, el govern, amb el que està recaptant, que és una barbaritat, té marge de sobre per agafar i baixar l'impost especial d'hidrocarburs 20 cèntims una altra vegada.
Jo no sé si amb aquests diners que li sobren té a veure amb l'anunci que ha fet avui també el govern espanyol, que pujaran un 15% les pensions de viudetat, orfandat i invalidesa. És un acord amb el que tothom ho destaca, arribar a la Moncloa amb Bildu, en aquest cas, no? Quina lectura en fas?
Que el govern sap que està passant un moment fatal, que si no canvien molt les coses té molt difícil tornar a guanyar les eleccions i sumar per governar, i vol, sobretot, intentar que les eleccions siguin el més tard possible. El més tard possible significa desembre del 2023, gener del 2024. I això és un pacte perquè EH Bildu li doni el suport per a la resta de la legislatura. I ja saps, com sempre, els bascos aconsegueixen molt més que els catalans, perquè el que negocien alguns partits independentistes catalans està per sota la taula. Puyol sempre negociava per la seva família abans que pels catalans. No sé què faran aquests. Però, clar, després la gent diu, com és que aconsegueix molt més el País Basc? És una qüestió de prioritats, que és el més important.
Home, d'entrada, perquè aconsegueixin o no, segurament haurem de veure una taula on seguin els uns i els altres. I és veritat, i es recriminava ahir o abans d'ahir, al govern de Pedro Sánchez, en aquest cas, que ha anunciat que sí, que hi haurà diàleg molt aviat, però aquí no s'ha mogut fitxa en aquest sentit, no?
Però pensa que, per exemple, si parlem de matèria econòmica, el govern d'Esquerra Republicana això no li importa. És una cosa que... li dona absolutament igual. Pensa aquelles paraules de Junqueras que va dir que i si aturem l'economia catalana un dia darrere l'altre fins que ens donin la independència?
Ja, però ha plogut molt des d'aquell dia,
sí,
Gonzalo.
Però,
jo no crec que avui Oriol Junqueras tornés a dir una cosa
però,
com
aquesta. Sí, però, escolta, tu em veus que a mi dient això, o veus a un polític normal que li interessi el que és un mínim l'economia dient aquella frase, torna a ser el mateix. Esquerra Republicana està en contra de la inversió en l'aeroport. Torna a ser el mateix. Li tremolen les cames per dir sí als Jocs Olímpics de 2030 i vol fer un referèndum al Pirineu. Vull dir, aquí a Catalunya una part del problema que tenim en les infraestructures és un problema totalment nostre.
Yeah.
A Madrid, cada vegada que hi ha una infraestructura, tothom es posa d'acord i no hi ha cap inconvenient. Aquí sempre, sempre hi ha inconvenients. Jo me'n recordo la finalització de la A2, l'autopista que passa per Igualada, Cervera, Tàrrega i arriba a Lleida. Llavors, entre Igualada i Cervera van trigar moltíssims anys perquè suposadament hi havia una entitat financera que finançava un grup ecologista. Yeah. I així estem sempre. El quart cinturó no sabem ni quan arribarà. Si alguna vegada arriba la línia 9 del metro, tota de la Generalitat, eh? Aquí no intervé per res l'Administració General de l'Estat. El pressupost inicial eren 1.974 milions d'euros. Va començar en el 2003. Com a mínim, es multiplicarà per 15 aquest pressupost.
Bé, en qualsevol cas, les dades que coneixíem aquesta setmana, i me'n vaig al tema, m'hagués agradat preguntar-te pel tema de l'atur, perquè realment és una, jo crec, una molt bona notícia. No? Tenim unes taxes d'atur que hem de viatjar 14 anys enrere per trobar-nos unes dades així.
Sí, i te dic que per mi, la que no ha sortit publicada i que per mi és la millor.
Quina?
Percentatge de joves al maig del 2022 amb un contracte indefinit. Ah. Menys de 30 anys. 60%.
Ah, sí?
Sí, sí. No. Percentatge d'aquests mateixos joves mitjana entre 2015 i 2021. 39%.
Sí, sí, no és...
La diferència és bestial. I a més, el que tenim és una gran creació d'ocupació, però a més un augment de la qualitat de l'ocupació.
Yeah.
Perquè en algun moment determinat a Mariano Rajoy l'ocupació s'havia convertit bé, però l'ocupació absolutament es compraria. Aquí no. Aquí tenim perspectives de millora. I algú pot dir és que Espanya és una illa en l'economia mundial. Compte que no és així, és que les característiques d'aquest nou període econòmic són diferents de l'anterior. Als Estats Units li passa el mateix. Tasa d'atur 3,6% i grandíssima creació d'ocupació en aquest mes de maig.
Yeah.
Per tant, aquí a mi em sembla que hi ha un tema, Toni, que és molt bo. I el tema que és molt bo és que el principal problema estructural d'Espanya anem camí d'eliminar-lo. El tenir una tasa d'atur impressionant, la més gran d'Europa algunes vegades. En canvi, sí, tenim un problema puntual molt important. I encara que et sembli mentira, tu diràs, què és més important, la inflació des de la perspectiva política o l'atur? Doncs la inflació. Saps per què?
Per què?
És injustíssim. Perquè en la inflació hi ha el sentiment que afecta a tots. I l'atur només afecta aquell que no té ocupació.
No.
I el nombre de votants afectats és inferior.
Déu-n'hi-do, té lògica. És terrible, però, sí, però té lògica. Sí. Escolta'm, dada de la setmana, que és espectacular. El 2021 l'execució pressupostària va ser del 35,8% a Catalunya i del 184% a Madrid. Què?
Jo te l'explico, i te l'explico molt fàcilment.
A veure.
184 a Madrid. Clar, aquí compten les radials de Madrid que van ser rescatades. Mm-hmm. Any excepcional. I compta tota la inversió feta després de la Filomena, aquella onada de fred que va paralitzar Madrid. Clar, també has de comptar que hi ha unes quantes empreses públiques radicades en Madrid i que fan inversió principalment a Madrid. I això significa que l'efecte capitalitat és important. Però et diré que l'efecte capitalitat també es dona a Catalunya. Barcelona és un succionador d'inversions en relació a la resta de províncies de Catalunya. I, clar, és que tenim el port, és que tenim l'aeroport, és que tenim la concentració de la població i, per tant, necessitem més vies de transport. Tot això fa que l'efecte capitalitat importi. Clar, aquest 36% de Catalunya impacta molt, sobretot en comparació amb altres. Però si jo et dic que País Basc, Andalusia, Astúries, Cantàbria i Comunitat Valenciana, tots aquests estan per sota del 55%, veritat que ja no et queda aquest pensament de que l'estat espanyol vol enfonsar Catalunya?
Yeah.
Que la cosa canvia? Aquí hauríem de mirar dues coses. Hauríem de mirar principalment no quan es planeja, sinó quan s'acaba executant per complet.
Uh-huh.
I si al final s'ha executat o no. Val? Segona cosa que hauríem de mirar, quines facilitats dona la Generalitat perquè s'inverteixi a Catalunya? Jo et dic, no dona cap. Per exemple, el Renfe està encara esperant una petició oficial de compra de trens de Rodalies per poder fer una inversió de 300 milions d'euros en Rodalies Catalunya.
I és la Generalitat la que ho frena, això?
Sí, perquè l'ha de fer aquest document oficial, aquesta petició oficial, perquè amb aquesta petició oficial se'n va al Banc Europeu d'Inversions i li finança els 300 milions d'euros.
I quin interès té el govern de Catalunya d'aturar-ho, això?
Jo considero que no té cap, simplement és ineficiència. És com, per exemple, la planta de bateries que va marxar a Sagunt.
Uh-huh.
La Generalitat va apostar per una combinació entre Tarragona i Lleida en el penúltim minut i el plec que va presentar va ser senzillament llastimós. Però a mi el que m'emprenya, i m'emprenya molt, és que això sigui utilitzat una altra vegada per un sector de la població, com diem, Espanya ens roba, Espanya no s'estima, Espanya ens fot. Escolti, també ens fot la Generalitat de Catalunya, perquè, per exemple, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, quin és el grau d'execució del pressupost d'inversions de 2021? Per sota del 50%. Llavors, els catalans, què? Què passa? Doncs, ja que dic la veritat, l'administració en conjunt espanyola és lenta, lentíssima, supergarantista. I moltes vegades el que és les execucions s'endarrereixen molt. Però l'administració catalana és igual o pitjor de lenta, perquè està feta a imatge i semblança que l'espanyola.
Tenint en compte que vivim a cop de titulars, mira com t'ho dic, el govern de Pedro Sánchez, en aquest cas, no s'hauria de posar una mica les piles per evitar aquest tipus de titulars?
I qui comunicarà, Toni? Qui vols que comuniqui el que jo estic dient aquí? I qui vols que faci aquest raonament?
Home, d'entrada tu, mira.
No, però jo no te digo la política.
Yeah.
Calviño, que no es mulla ni sota de l'aigua i que quan diu qualsevol tema tot és palla i res interessant...
Home, Salvador Illa...
No, a Salvador Illa no li pots demanar coses d'economia. No, el problema que té, per exemple, el Partit Socialista de Catalunya és que no té ningú. No té ningú. Tu pots creure que durant molts anys, i continua sent-lo, la portaveu d'economia en el Parlament del Partit Socialista és abocada?
Ja. Yeah.
El tema és bàsicament és un tema de talent i és un tema de captació de persones que puguin tenir un discurs. Però, i aquest és un tema que tu te saps molt bé. El Partit Socialista, el català, té algun interès pels mitjans de comunicació? Cap. Té algun interès per comunicar? Cap. Ja, però això...
És una cosa història... bastant sorprenent, eh?
Sí, però és la realitat. I això t'ho diuen. No tenim cap interès. Aquí tenim un candidat a l'alcaldia que jo considero que és el millor polític català, sens dubte, que és Jaume Collboni, però no li agrada. I comunica, no té cap interès. I és inexplicable. Sí, estic segur que si el coneixessin li votaria molta més gent, però és que no vol comunicar, prefereix gestionar. Però, escolti, si vostè gestiona però no comunica, no traurà profit. Això, que, Toni, tu, jo i tots el sabem, el Partit Socialista Català, és que li importa un carajo.
Un carajo?
Sí, no, si li importés, doncs canviaria. Però aquesta no és una política d'un dia, ni d'un any, ni de cinc, ni de deu. És una històrica política.
El que resulta sorprenent és que més tard, i això ho veiem, no?, que arriba la campanya electoral i els cops d'efecte mediàtics són tal qual. Avui el senyor Núñez Feijóo efectivament ha fet un tret de sortida a la campanya electoral amb la declaració aquesta de l'apartheid lingüístic que hi ha a Catalunya, que em porta el tema una mica, diríem, massa lluny, però també sabem, no cal anar massa lluny en el temps per recordar aquelles campanyes patrocinades pel Partit Popular Andalusia fa uns quants anys en contra de l'Estatut, aquell famós Estatut, no?
Sí, Toni, però...
Dir, això, el que vull dir és que això dona vots.
Però és que els independentistes li faciliten la feina, perquè hi ha una resolució judicial. En la societat hi ha bilingüisme. La gent no s'oposa. En enquestes, massivament, ja que als independentistes els agraden tant les enquestes...
No calia fer del català tot això. És a dir, no calia. El català és molt més que la llengua d'un determinat moviment polític.
Evidentment.
El català és la llengua dels catalans. Però... I deixen que et digui que a mi, i ara jo això públicament no ho he dit, a mi, quan s'agafa el català i es fa aquestes coses i hi ha resolucions judicials, dius, però per què? Perquè estan creant un problema on no hi ha. O sigui, no hi havia un problema amb el català, hi havia una àmplia majoria que anava cap aquí. Hi ha un determinat moment en què el català s'associa a una tendència política. Doncs no, senyor.
Bueno, però això l'han provocat els independentistes.
Això ha provocat tothom.
No, ha provocat tothom.
Es comprant cadascú per casa seva. Vull dir...
Però, Toni, això, l'11 de setembre no és la festa de moltíssims catalans, perquè s'ha instrumentalitzat per independentisme. TV3... és la televisió dels independentistes.
Però això és una...
No de ningú més.
Commemoració, l'altre és un canal de televisió...
Sí, sí, però
publicació, però, i l'altre és la llengua del
sí,
país.
Sí, però,
no?
Toni, has de reconèixer que aquí tot s'ha instrumentalitzat.
Però jo no dic el contrari.
I l'ha instrumentalitzat una part.
Aquí és on jo no estic d'acord amb això, tu. Jo crec que aquí tothom ha jugat la seva a l'hora d'instrumentalitzar.
I això té conseqüències.
Això ho tinc claríssim, jo em lamento d'aquestes conseqüències
i
em
també.
Lamento que hagi passat això perquè no calia,
jo et puc dir que personalment he passat pàgina perquè a mi el que m'interessa és que Catalunya progressi, que tinguem més benestar i que ens deixem de coses que van en contra.
Em deixes que et confessi una cosa, ara sí. Que estem així en confiança? Això és una conversa més de quan anem a sopar el Gonzalo i jo, que no pas una conversa davant dels micròfons. Però hi ha vegades que estic aquí moderant la tertúlia i penso si la gent continua situada en els mateixos arguments en les que sí continuen situats els partits polítics.
Doncs escolta, tant uns, els independentistes...
No he dit quins partits polítics.
Els independentistes, com els altres, els constitucionalistes, crec que si no saben passar pàgina i veure que tenim la perspectiva de tenir una dècada magnífica, de recuperar poder industrial, de realment augmentar la classe mitjana i agafar i donar-li la volta a tot el declivi de la dècada passada, s'equivoquen. I Catalunya té males perspectives, perquè el que es necessita, com als períodes que realment ha hagut triomf de totes les perspectives a Catalunya, és una unió. Estaven tots units, uns no entusiasmats, però bé, amb els Jocs Olímpics. Quan es van generar l'exposició universal del 29, tres quarts del mateix. I en aquests períodes, a més, teníem l'avantatge, sobretot quan estaven més enllà en el passat, és a dir, en el segle XIX i a principis del segle XX, en què teníem una burguesia, uns homes que feien d'empresaris, que eren de primeríssima categoria. Això, Toni, l'hem perdut. I no el tornarem a tenir, perquè la burguesia catalana està totalment decrèpita.
Ahir vam entrevistar el subdirector de La Vanguardia, cap d'Economia de La Vanguardia, acaba de publicar un llibre exactament en aquesta direcció, molt interessant, que te'l recomano molt.
Si diu alguna veritat, no estaria malament en aquest llibre, perquè argumentar que la burguesia va deixar de banda l'Artur Mas, vingui, senyor Manel Pérez,
a partir d'un determinat moment, jo estic
d'acord. Vinga, que li va donar suport fins a l'últim minut. I senyor Manel Pérez, que són els mateixos el que l'acaben votant, els de sempre.
Jo no estic d'acord amb tu.
Veus,
però això és una de les grandeses de les converses, no? Que les grans frases que per uns són evidents, per als altres no tant. I a mi el que m'agrada, ho dic sempre, és que unes i altres estiguin en aquest programa, no? I que després vostès, escollint doncs una part de l'argument d'uns i una altra part de l'argument dels altres, perquè ho dic sempre, no em canso mai, ningú no té la raó total, ni tampoc s'equivoca en tot.
Vols que et digui una cosa?
Si és en 10 segons...
M'encantaria que Artur Mas tingués els nassos de presentar-se a l'alcaldia de Barcelona, com li han dit, Saps per què m'encantaria?
Per què?
Perquè el fracàs que tindria seria espectacular.
I ara després els hi donarem el telèfon perquè truquin, que el Gonzalo Bernardo els hi llegirà el futur també. És una broma. Cuida't molt, Gonzalo.
Igualment.
Bona setmana.
Igualment.
Senyors i senyors, que són les 5. Que fem una petita pausa. Ah, i quan tornem parlem d'un tema xulíssim. La intel·ligència artificial guanyant als campions del món de mots encreuats i d'escacs i de tot. Ara parlem d'aquesta història. Tornem en un instant. Fins ara.